Senyor Bassat, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans de res, hi ha un augment de contagis entre els nens ara mateix? Si tu ens una miqueta, quina és la situació en els nens pel que fa a la incidència de la malaltia?
No, ara mateix la incidència en el grup de menors de 12 anys és menor que la incidència en els dos grups d'edat superiors, els adolescents i els adults joves de 10 a 29 anys. Aquests dos grups són els que ara mateix tenen la incidència més alta, i els menors de 12 anys han baixat proporcionalment en el rànquing dels grups d'edat amb major incidència.
I això és directament conseqüència de tenir... Vaja, que estiguin de vacances els nanos?
No, jo diria que això és conseqüència de que fins al Nadal qualsevol cas positiu que hi havia en una aula obligava a testar a tots els companys de l'aula, i amb la qual teníem molts més casos detectats, perquè eren molt més proactius a l'hora de buscar els casos, tot i que molts d'aquests casos eren asimptomàtics, eren detectats només perquè nosaltres selectivament testàvem a tots els companys.
És a dir, també que... Vaja, aquesta casuística és important, perquè, per exemple, interpretem les xifres d'una manera i realment hi ha molta casuística al darrere. L'epidemiòleg nord-americà Eric Feigenbaum, que ha estat un referent durant la pandèmia amb els seus tuits, doncs ha escrit aquesta setmana que les hospitalitzacions al seu país, pediàtriques, als Estats Units, han gairebé doblat el màxim històric de l'any passat. Això podria passar també aquí?
Podria passar, el que no ho estem veient de moment, i els hospitals pediàtrics estan relativament tranquils. El que passa és que, clar, quan multipliques el número de casos en tots els grups d'edat, per força una proporció petita d'aquests casos acaben hospitalitzats, i això passa també en el grup dels més menuts. Nosaltres, repeteixo, no estem veient cap augment del número de casos, però és que els Estats Units abans d'ahir van tenir un milió de casos en un dia, sí, en tot el país. I és normal que això acabi causant ingressos també en els menors d'edat.
Deia aquest epidemiòleg que aquests nens infectats, quan tornin a l'escola, infectaran més nens. No sé si creu que hauria estat una bona mesura endarrerir la tornada a l'escola més enllà del dia 10, o, per exemple, una altra mesura, com és la que es va fer l'any passat, fer cribratges a tots els nanos abans de tornar a l'escola.
Sí, evidentment, totes les mesures conservadores portarien a menys transmissió dins de les escoles. La pregunta és si és absolutament necessari i si el risc-benefici d'endarrerir l'entrada a les classes, si el benefici de fer això és més alt que el risc. Sabem, pel que va passar l'any passat, que el risc en termes de benestar, la salut mental dels nens és molt alt i l'hem infravalorat sempre, i que té unes conseqüències molt profundes en el benestar dels nostres nens, amb la qual cosa, des del meu punt de vista i des del punt de vista de tots els que s'ocupen a l'hora de decidir si els nens havien de tornar o no, prevaleix el dret a l'educació presencial, i és molt més important que tornin puntualment a les classes que no que evitem una certa transmissió. Uh-huh. Que en tot cas, si es fan les coses bé, pot ser molt petita.
De fet, l'únic canvi que hi ha, l'única novetat que és aquesta que us explicàvem ara, de retallar la quarantena, i també la resta de classes s'ha de confinar, això ho sabeu, durant una setmana, sempre que no hagi passat el Covid els darrers 6 mesos. Aquesta mesura veu bé, l'entén entre els paràmetres de normalitat que hi ha d'haver-hi o que ha de regir una aula pandèmica?
Sí, i entenc la frustració dels pares, perquè jo també he passat pel fet de tenir els nens confinats a casa perquè hi ha hagut un positiu a la classe. El problema és que encara no tenim prou nens menors de 12 anys vacunats amb la pauta completa, i no els tindrem fins al mes de març. I haver proposat que els contactes d'un cas positiu, estessin o no estessin vacunats, poguessin saltar-se el confinament, això té el risc de que hi hagi una sèrie de brots dins de les escoles que també els volem evitar, lògicament. Jo crec que és encertada. Potser una de les coses que s'hagués pogut proposar és accelerar el ritme de la segona dosis i escurçar la distància entre primera i segona dosis. Recordem que la idea de les 8 setmanes no ve de cap raó científica, sinó que ve més aviat d'una raó logística, perquè es van comprar 2 lots de vacunes pediàtriques i no hi hagués hagut suficientes vacunes per començar a donar la segona dosis abans de tenir la majoria de nens vacunats amb la primera dosis, amb la qual cosa, ara que ja estem al gener, jo redissenyaria el programa de vacunació dels menors de 12 anys, proposaria escurçar a 3 setmanes, igual que en els adults, la recepció de la segona dosis, i això permetria anar acumulant nens correctament vacunats que no haurien de fer el confinament. Al final això és el que fa la gran diferència. Els adults que no s'han de confinar són els que estan vacunats. Tots els altres sí que s'han de confinar. Si poguéssim accelerar la vacunació dels nens, això ens ajudaria molt a retrobar una normalitat en la tornada a les classes.
Perquè vostè, com està valorant l'evolució de la vacunació d'aquests nens que tot just es va obrir l'altre dia? Dèiem el 5 de desembre, és el 15 de desembre, Sílvia, que es va obrir aquest procés pels nens menors de 12 anys. Està avançant un ritme normal, és a dir, el que pertocaria?
No, jo crec que està anant una mica més lent del que tots ens esperàvem, però és que ha coincidit la vacunació dels nens, primer que només fa 3 setmanes, amb la qual tampoc és que hagi passat molt temps, i a més han sigut unes setmanes peculiars, que són les festives, que per alguns ha servit per poder anar fàcilment, però per altres també els ha allunyat del lloc on normalment es vacunarien. Però, en tot cas, tenir un 30% o prop d'un 30% dels nens vacunats és insuficient ara mateix, i ens hagués agradat estar més a prop del 50% o del 60%. Potser ara el que toca és que aquells pares que encara tenen dubtes, i reconec que hi ha hagut molts pares amb dubtes a l'hora de vacunar els menors de 12 anys, preguntin al seu voltant, preguntin als altres pares que sí que han vacunat els seus fills i entenguin que el risc és mínim i que el benefici és alt. Recordem que tot nen vacunat tindrà un gran benefici a l'hora de poder tornar a l'escola de forma presencial, perquè no haurà de confinar-se quan estigui correctament vacunat. Amb la qual cosa, només per aquest benefici que permetria menys disrupció a la tornada a les classes, jo crec que ja val la pena vacunar-se. Però, a més, en un context on tenim una incidència de 2.500 casos per 100.000 habitants en 14 dies, com no hem tingut mai estem al capdavant de tota Europa, per desgràcia, en termes d'incidència, només per aquest risc d'infectar-se també val la pena vacunar-se.
I li he de preguntar, doctor, perquè és pertinent i perquè han corregut per grups de pares i a les xarxes vídeos i pseudopersonatges que asseguren que és un perill vacunar els nens. Vacunar els nens és absolutament segur.
Sí, és absolutament segur. El fet que haguem vacunat a tants nens al món i en tan poc temps, i a tantes persones, hem vacunat prop de 8.500 milions de dosis des que es va començar a vacunar a tot el món. El fet d'haver fet això ens dona una seguretat, tenim una base de dades recollida i acumulada de la seguretat d'aquestes vacunes com no hem tingut per cap altra vacuna en el món. És cert que la farmacovigilància permet detectar efectes secundaris molt infreqüents, i això és la farmacovigilància, això és la vigilància que s'estableix quan comences a implementar a gran escala la vacunació de les persones. Però, per tranquil·litat de tots els pares que ens estiguin escoltant, en menors de 12 anys no s'han descrit efectes secundaris adversos greus, i la vacunació està sent molt ben tolerada i és molt segura.
Mm-hmm. Doctor, quins són els signes d'alarma per a urgències quan nens i nenes tenen el Covid? És a dir, com ho podem identificar i en quin moment hem de decidir de portar-los al metge?
Bé, el signe d'alarma principal, el que em faria portar els meus fills a urgències, i no al CAP, o no al seu pediatre de capçalera, és la dificultat respiratòria. Un nen que té problemes per respirar, això ja implica una certa gravetat, i això sí que seria recomanable que un professional ho veiés. Mentre només hi hagi tos, mocs, febre, i el nen estigui en bon estat general, jo crec que són nens que poden quedar-se a casa, que no necessiten ser vistos, que es poden diagnosticar amb un test d'antigen ràpid també, o almenys es pot fer el cribatge ràpid amb un test d'antigen ràpid, i això ajudaria també a descongestionar el sistema de salut, que ara mateix està molt al límit, no? Hi ha pocs casos, per sort, de malaltia greu en els nens, amb la qual hi ha poques raons per tenir que portar a urgències un nen amb sospita de Covid.
Hi ha experts que diuen que la variant Omicron és més efectiu fer-se el test d'antígens a la gola i no al nas, per allò que sí afecta més les vies aèries, les vies superiors respiratòries. En aquest sentit, hi ha pregunta quasi de nivell d'usuari, quan fem un test d'antígens a un nen, és millor el de la saliva, és millor el bastonet al nas, és millor aquest bastonet a la gola? Què és el que hem de fer? Quin és el millor de tots plegats? La millor pràctica?
Sí, les proves de saliva, que serien les ideals i que per fer una PCR funcionen molt bé, per al test d'antígen funcionen molt pitjor. Uh-huh. Amb la qual cosa, el test d'antígen s'hauria de fer al nas, amb el que es diu la nasofaringe.
Sí.
Es pot afegir, a més, quan amb el mateix bastonet agafar una mostra de la gola, però en cap cas la gola ha de substituir la nasofaringe, en tot cas complementar. Amb el mateix bastonet es pot agafar mostra de les dos, dels dos forats del nas, i també es pot agafar mostra de la gola. però sempre hauria d'haver-hi mostra del nas també.
Mm-hmm. D'acord. Tenim preguntes aquí a l'estudi de RAC1, Xavi.
Jo un dubte, és a dir, un dubte en relació és el tema de la vacuna o de la pauta completa de vacunació com a criteri de no confinament de contactes estrets d'un positiu a l'aula. Si la vacuna sembla ser que evita, i això està molt bé, evita pues, hospitalitzacions i evita morts, i evita, però no evita ni el contagi, ni el fet que aquests contagiats siguin alhora contagiadors, no acabo d'entendre per què s'ha d'esperar, en tot cas, a les dues vacunacions, perquè, és a dir, el que estaríem dient és un contacte d'un positiu que podria estar contagiat, encara que no tingués símptomes, i que a més podria contagiar, com que està vacunat, aquest sí que pot, no el confinem, no? Vull dir, no acabo d'entendre el diferencial del criteri que s'està establint entre la població en general, que s'està dient, escolta, els contactes són positius, no tenen per què confinar-se, i en aquest cas, en els nanos es fa aquesta espera. No, no.
És que és erroni el missatge. El missatge no és que la vacuna no evita les infeccions. Mm. El missatge és que les vacunes les fa més difícils. O sigui, la vacuna disminueix molt el risc d'infectar-se. Evidentment, quan més temps ha passat des que has rebut la segona dosi o la tercera dosi, més risc tindràs un altre cop d'infectar-te, perquè la protecció de la vacuna davant de la infecció és la que es perd més fàcilment. Per això estem proposant que hi hagi la pauta completa, perquè la pauta completa és el que ha demostrat protegir-te més contra la infecció. És cert que no et fa invulnerable i que tot i haver rebut la pauta completa pots infectar-te, però el risc és molt més baix que si no t'has vacunat.
Sílvia.
Hola, bon dia. Crec que ha comentat que en aquest moment el grup de major incidència és el de 10 a 29 anys, que són el majoritari ara. Si agafem les dades de vacunació d'aquests tres col·lectius, 12, 15, 16, 19, 20, 29, quin és el que preocupa més a nivell de que no es posa la segona dosi, de que la pauta completa té un percentatge baix? Em refereixo que ara la Generalitat, avui comentaven que ha fet una campanya dirigida sobretot als de 20-40, per anar-los a buscar segurament per la segona dosi i tenir la pauta completa. Però és aquest el grup que més preocupa?
Ara mateix, sí. Ara mateix, en termes de vacunació, és el grup que està més orfe de tenir pautes completes correctament i, per tant, és el grup al que hem d'arribar i transmetre la importància de que es vacunin també. Ja sigui rebre la segona dosi, que molts no l'han rebut, o ja sigui vacunar-se completament, que també hi ha molts que encara no s'han vacunat completament.
Una pregunta, pel que fa a la vacunació, doctor, quin tant per cent de població, doncs, en aquest cas menor de 12 anys, hauria d'estar vacunada com perquè la incidència comenci a baixar d'una manera significativa?
És que ara mateix la incidència està disparada en tots els grups d'edat, amb la qual l'impacte de vacunar els menors d'edat... Això és molt diferent del que passava al setembre. Al setembre, el grup que protagonitzava, o entre el setembre i el novembre, el grup que va protagonitzar la incidència sempre eren els més petits, amb la qual es postulava que si vacunàvem aquests, que era el grup que faltava, això tindria un impacte molt important en la transmissió. Ara mateix, per desgràcia, tots els grups d'edat tenen molta incidència, alguns més que d'altres, lògicament, però ara mateix, per fer tombar la corba, el que necessitaríem és proposar mesures molt més restrictives, com les que s'estan aplicant aquí a Catalunya i encara més restrictives que aquestes. Però és que el que està passant a la resta del país és quasi de broma. Estem amb rècords absoluts de número de casos diaris i d'incidència i tot i això només seguim confiant en la vacunació i amb les mascaretes en exterior, que no té absolutament cap sentit a l'hora de tombar la corba.
I el passaport Covid també?
Sí, el passaport Covid també té un impacte molt modest en quant a contenir la transmissió. Té un impacte positiu a l'hora d'animar gent a vacunar-se, però ja hem vist que, tot i hem implantat el passaport Covid, hem seguit veient la incidència créixer de manera desorbitada.
Uh-huh. Ramon.
Sí, doctor Bassat, dues qüestions. Una primera, en relació amb el que vostè estava dient ara, d'aquest descontrol, per entendre'ns, dels contagis. He entès que en un moment determinat ha dit que som els capdavanters de tota Europa pel que fa a nombre d'infectats. No sé si es referia a Catalunya o es referia a l'Estat. Entenc que es referia a l'Estat espanyol. Ara ens ho clarificarà. Exacte. Això vol dir que si a Catalunya estem igual, malgrat les mesures tan dràstiques que hem pres, per exemple, que altres llocs com Madrid, en què s'ho passen tot pel forro de la camisa, o no és així, això? Aquesta és una primera qüestió. I una segona qüestió, també com a especialista en tema d'epidèmies, S'està parlant avui, concretament hi ha un article molt interessant de la Susana Cuadrado a La Vanguardia, en què parla d'un tema realment que fins ara no l'havia sentit a dir, no? Que potser cal començar a canviar l'estratègia respecte a com abordar aquesta fase de l'Omicron i les dificultats que hi ha per poder-hi fer front. Si ja sembla evident que això no hi ha forma de parar-ho, perquè realment cada vegada les xifres d'infectats són més altes, assumim que en un moment determinat hi haurà allò que en dèiem una infecció de ramat, no? Que algun moment fins i tot es havia parlat en alguns països que ho estaven buscant. Em sembla recordar, si no dic, no m'equivoco, Suècia, que es va plantejar com una alternativa.
I el Regne Unit, també.
I el Regne Unit, exactament, sí. Vostè, com a expert, això ho veu, donada les circumstàncies actuals i els efectes que té aquesta nova variant del Covid necessari, és una alternativa? Ens hem de plantejar això com una estratègia de futur?
Sí, començaré per la primera pregunta. Som els capdavanters a nivell estatal de la incidència a tota Europa, amb 2.500 casos per 100.000 habitants en 14 dies, la incidència més alta que mai hem assolit i que mai s'ha assolit a Europa. Però hi ha grans diferències a nivell de comunitats autònomes i nosaltres estem començant a veure una certa frenada en el número de casos i una certa disminució de la incidència, mentre que altres comunitats autònomes segueixen escalant de forma incontrolable, no? Amb la qual cosa, el que vull dir amb això és que les mesures tenen un impacte i el que passa és que triguen una miqueta en fer aquesta... en causar aquest descens dels casos. Jo m'alegro molt de viure en un lloc on s'ha sigut valent i s'han pres unes mesures que eren absolutament necessàries, tot i que siguin molt impopulars, perquè crec que ho estem fent bé. I al revés, em faria por viure en determinats llocs on s'estan prenent a broma les mesures i simplement s'estan tancant els ulls i esperant que això es passi sol, no? I això sabem que no passarà. Uh-huh. En quant a la segona part, ja hi ha hagut aquest canvi de paradigma. Si us fixeu, moltes de les mesures que s'han estat discutint durant el Nadal, en comptes de decidir si havíem de posar mesures més restrictives, han tingut a veure amb la normalització i en l'afavoriment de mesures que tinguin un impacte positiu en l'economia i no tant en la salut. A l'escurçament dels temps d'aïllament quan ets positiu, l'alliberament del confinament quan ets un contacte, si estàs adequadament vacunat, tot això va encaminat cap a normalitzar una situació que no és en absolut normal, però afavorir que la gent es reincorpori a la feina i donar-li menys importància a la gran majoria d'infeccions, perquè sabem que moltes d'aquestes infeccions són lleus i, per tant, no haurien de causar tanta alarma. En quant a la immunitat de ramat, això és més discutible. Els intents previs que es van fer quan no hi havia vacunes van acabar amb pics de mortalitat inacceptable tant a Suècia com al Regne Unit i es va abandonar aquesta idea inicial, que epidemiològicament té sentit, però quan no tens una vacuna per poder protegir la teva població, té uns riscos inassumibles, no? Ara estem en una situació diferent, ara podríem avançar cap a una certa immunitat de ramat, tot i que jo sóc molt escèptic, perquè crec que amb l'altíssima transmissibilitat d'aquest virus no arribarem mai a assolir una immunitat de ramat. I jo crec que té més sentit acceptar que hi haurà una certa transmissió residual tots els anys, sempre i quan puguem protegir els nostres més vulnerables. Aquesta gent necessitarà revacunar-se, els majors de 80 anys, els malalts crònics, probablement necessitin rebre reforços anuals de la vacuna de Covid, i els altres, si les variants que segueixen circulant són semblants a l'Omicron o són l'Omicron, probablement puguem viure assumint que ens anirem infectant i que serà com una malaltia respiratòria convencional i benigna.
Perquè ens entenguem, clar, això ve a tom el que comentava en Ramon Rovira, perquè estem a xifrar rècords pel que fa als contagiats. D'aquí una estona us actualitzarem les dades. Avui, per exemple, ja us avancem que és un rècord de contagis, novament, 32.556 persones, les que ahir es van notificar com a positives. I això fa que els casos confirmats acumulats, els que s'han pogut detectar, arriben ara com ara al 1.400.000 persones a Catalunya. Davant aquesta onada, com deia el Ramon, això no rema a favor d'acabar d'una vegada per totes aquesta sisena onada amb la malaltia, doctor?
Esperem que sí. El que passa és que aquest missatge optimista de que estem al principi del final de la pandèmia i que al final tots ens infectarem i que conviurem contrasta molt amb el que està passant als hospitals. I a mi em preocupa molt el que està passant als hospitals perquè sembla que visquem en dues realitats paral·leles i que no es creuen. Els hospitals estan en fase de màxima alarma, amb molta por de que ens apropem cap a un col·lapse. L'atenció primària ja està a prop del col·lapse. Els hospitals encara aguantaran una mica més. Per tant, llançar aquest missatge de tranquil·litat, que ho entenc perquè portem 2 anys de pandèmia i tothom té ganes de sentir bones notícies, en el fons no ajuda a que aquesta 6ª onada puguem tombar la corba ràpidament, perquè dona una sensació una percepció de tranquil·litat a la població que no és real.
De seguida el deixem marxar, doctor Bassat. Em sembla que el Pere Mas volia fer una pregunta. Veure-me, Pere.
Sí, és una pregunta que potser és difícil de contestar. Bon dia, doctor. Clar, és difícil perquè no és científicament calculable. Si vostè ha detectat una resistència en alguns pares que no són ni sospitosos de ser negacionistes i que fins i tot poden tenir la pauta completa en la segona o la tercera vacuna, una certa resistència a vacunar els seus fills, sigui perquè hi ha un plus de por o respecte afegit amb el tema de posar la vacuna a un nen, o perquè consideren que com que als nanos no hi ha efectes importants, doncs mira, aquí dia passa nyampeny.
Sí, les dues coses. Hi ha molts pares que estan ben informats i que no són negacionistes i que creuen que és millor, seguint l'exemple que va proposar el Regne Unit fa uns quants mesos, quan no va acceptar la vacunació dels adolescents, després sí que la va acceptar, que és millor que s'infectin naturalment i que la infecció natural ja els protegirà, no? El que estem veient amb la variant Omicron és que la infecció natural tampoc protegeix 100% davant de la infecció, i molta gent que es va infectar en el seu moment s'ha tornat a infectar amb Omicron. Això és una de les raons. Però aquesta raó, hi ha moltes altres malalties per les quals estem vacunant, la hepatitis A, per exemple, la varicela, amb la qual el risc de malaltia greu també és baixíssim. De fet, és més baix que amb la Covid pels nens. I tot i així no hem deixat de vacunar-los. La segona gran raó és el que molts pares diuen, és que aquesta vacuna no s'ha provat suficientment en els nens, no tenim suficients dades de seguretat d'aquesta vacuna, s'ha corregut molt, i aquest argument es pot rebatre fàcilment. Tenim moltes dades ja, tenim milions de nens que s'han vacunat a tot el món i tenim, per tant, la seguretat que és una vacuna segura i que no causa problemes. I per això suggereixo que preguntin al seu voltant, també, no? A lo millor ja hi havia pares que simplement volien esperar que la resta de companys de la classe estiguessin vacunats i llavors sí els vacunaran. En tot cas, que estiguin tranquils, que la vacuna és segura, i bé, si tenen dubtes, que segueixin informant-se amb fonts fidedignes i amb fonts fiables, i ja arribarà un moment en el que estaran convençuts o no, i haurem de respectar la seva decisió.
I això és molt important el que diu vostè, doctor, amb fonts fidedignes i amb fonts fiables. I quan analitzem una situació d'aquestes característiques, no ens deixem guiar pel primer que passa per la xarxa i anem per la població en general, ens fiem, vaja, anem a les fonts, doncs, com s'han de fer, com per exemple poden ser els doctors. Una última pregunta i el deixem marxar. Ens arriba una consulta d'un oient que pregunta què passa en els casos de nens vacunats fa pocs dies, és a dir, en aquest intermig de les 8 setmanes en què ens entenguem entre una i altra, una dosi i l'altra, i que han donat positiu per Covid. Com afecta això a l'administració de la segona dosi, si se l'han de posar o no se l'han de posar?
Sí, en principi se l'haurien de posar. El que es demana quan una persona s'ha infectat és que quan un nen s'hagi infectat és que s'esperin 4 setmanes per posar la primera dosi. En cas d'haver rebut ja la primera dosi, encara no hi ha una normativa clara o unes regles clares, i és molt probable que es demani que s'esperi més i que no es posi la segona dosi a les 8 setmanes, sinó que s'esperi, potser seran 6 mesos com en el cas dels adults. Però encara no hi ha una normativa clara de com s'ha de fer això.
Doncs, doctor Quique Bassat, pediatre, epidemiòleg de l'Institut de Salut Global de Barcelona i de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí en un dia significatiu, aquesta vigília de Reis, i a més també a tocar de la tornada dels nanos a l'escola. Moltes gràcies i ànims amb la seva feina.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.